Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. Salut ha immobilitzat per precaució 2.000 dosis del lot de la vacuna d'AstraZeneca que ha posat Europa en alerta per la trentena de casos de trombosi en persones que l'havien rebut. Segons fonts del departament, però, la majoria de les dosis d'aquest lot, 37.000, ja han estat administrades. La resta es retiren preventivament a l'espera que arribi l'informe definitiu de l'Agència Europea del Medicament. De tota manera, es manté el pla de vacunació previst i s'administraran dosis d'AstraZeneca que arribin d'altres lots. De fet, tant l'Organització Mundial de la Salut com l'Agència Europea recomanen continuar inoculant aquesta vacuna perquè no hi veuen, de moment, cap vinculació directa amb els casos de coagulació. Catalunya s'afegeix així a Andalusia, Castella i Lleó, Astúries i les Canàries, que han fet el mateix per precaució. Sentim la ministra de Sanitat, Carolina Darias, a Ràdio Nacional d'Espanya.
Nosotros vamos a ir de la mano de la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, siempre, porque hasta ahora ha sido quien ha autorizado las vacunas, quien la ha visto bueno, y desde luego lo que la Agencia Europea del Medicamento, el gobierno de España, hará.
Tot i això, Castella i Lleó també ha notificat dues possibles reaccions adverses a la vacuna. I un antiviral desenvolupat als Estats Units ha demostrat que pot eliminar el virus de la Covid-19 en animals en 24 hores. El fàrmac ha demostrat la seva eficàcia en les proves fetes en fures i ara ja s'estan fent els assajos clínics en humans, en els quals participa l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Segons l'estudi publicat a la revista Nature Microbiology, el fàrmac podria servir tant per evitar la progressió de la malaltia com per prevenir morts i infeccions greus i també per tallar la transmissió. Roger Paredes ha explicat a Catalunya Ràdio com s'estan fent les proves clíniques.
Nosaltres estem participant en dos assajos clínics com a tractament de persones hospitalitzades que tenen una pneumònia per Covid. L'altre assaig és en persones que acaben de tenir una infecció i es veurà si presenten complicacions o no, i també és un fàrmac que es podria fer servir per tallar cadenes de transmissió.
A més, el nou antiviral no provoca efectes secundaris importants i té el gran avantatge que es pren en pastilles, la qual cosa facilitaria molt administrar-lo si s'acaba provant. Els resultats dels estudis en pacients es podrien tenir abans de l'estiu. En clau política, Catalunya, Laura Borràs pren possessió com a presidenta del Parlament amb un discurs per reivindicar la presidència de Carme Forcadell i la dignitat i sobirania de la cambra. A la nova mesa, 5 dels 7 membres són independentistes i entra per primera vegada la CUP i el PSC hi té 2 representants. I les comunitats autònomes rebran a finals d'abril els 7.000 milions d'euros que ha aprovat el govern d'Espanya en ajudes directes per a pimes i autònoms. Les Illes Balears i les Canàries en gestionaran 2.000. Les ajudes seran d'entre 3.000 i 200.000 euros pels sectors més afectats per les restriccions. I Fira Tàrrega ha donat aquest divendres el tret de sortida a un any ple d'espectacles de carrer que culminaran amb la celebració dels seus 40 anys, del 9 al 12 de setembre. La principal novetat d'aquest any és el que s'ha anomenat Circuit Nòmada, que fins a l'octubre portarà 30 espectacles a diferents poblacions d'arreu de Catalunya i l'estat espanyol, per a Joan Álvarez.
El Circuit Nòmada és l'equivalent del que hauria estat la programació del setembre de l'any passat. Aquest divendres s'ha començat a Tàrrega una iniciativa que portarà 30 espectacles a un total de 36 poblacions i 4 comunitats autònomes arreu de l'estat espanyol. En total, hi haurà 60 representacions. La directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, assegura que aquest circuit vol deslocalitzar Fira Tàrrega.
Aquest circuit començarà avui mateix, l'haurem d'avaluar a veure com funciona i si a partir d'aquí sorgeixen iniciatives per poder donar continuïtat en aquest circuit d'arts de carrer, nosaltres des de Fira Tàrrega estarem encantats de col·laborar-hi, de compartir i d'aportar idees.
Pel que fa a l'edició d'enguany, es celebrarà del 9 al 12 de setembre amb la intenció de fer-la presencial. El leitmotiv d'enguany serà evitar l'espai, un concepte que sintetitza la voluntat de fer de l'espai públic un lloc de trobada i de celebració.
Esports, tot apunta que dilluns que ve Joan Laporta presentarà els avals i passarà a ser nou president del Barça a tots els efectes. És el pas previ necessari per ser investit president ja dimarts o bé dimecres. El Barça femení té rival també de cara als quarts de final de la Lliga de Campions de Futbol. Serà el Manchester City amb el partit d'anada el 23 o 24 d'aquest mes i amb les blaugranes que hauran de jugar com a locals en camp neutral per les restriccions aèries amb la Gran Bretanya derivades de la pandèmia. L'Uni Girona ha guanyat en el seu retorn a la Lliga Femenina de Bàsquet després del títol de Copa. Les gironines han superat l'Araski per 81-57 i són líders provisionals. A l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, el duel entre el Barça i l'Alcalde s'ha saldat amb triomf blaugrana, s'han enfrontat primer contra tercer i els Edu Castro s'han imposat per 4-1. I aquest divendres s'ha arrencat la Copa Masculina de Waterpolo a les instal·lacions del Sant Andreu barceloní i s'han definit les semifinals Atlètic Barceloneta-Sabadell i Terrassa-Barcelona.
Fins aquí les notícies.
La jornada esportiva no s'acaba fins que...
Bona nit, és diumenge, són les 11 i som al club.
Fins que no tanca el Club de la Mitjanit amb Xavi Campos.
Que ha donat de si el cap de setmana futbolístic i esportiu.
I sobretot amb un equip de comentaristes de referència al país.
Ricardo Quemada, Ricardo, bona nit.
Bona nit, Xavi.
L'Oriol Domènech.
Hola, bona nit.
Sònia Salmas.
Hola, bona nit.
Jordi Borda.
Bona nit.
Jordi Costa.
Hola, bona nit.
El Bernat Soler.
Bona nit.
Àlex del Mas.
Bona nit, Xavi.
El Club de la Mitjanit.
A l'univers Sònia Salmas, Pedri, seria el germà petit de Dembélé.
No, és que em sap greu perquè...
Cada diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, tancant la jornada esportiva. Catalunya Ràdio. Seguim a la finestra indiscreta.
I comença la segona part de la finestra indiscreta. Us recordem que la tercera serà un audiovisual dedicat a les dones que han fet i fan música per cinema. I aquesta segona part comença amb música de rockeres, que és aquest contingut musical sostingut que ens acompanya tota l'estona, amb una selecció que ha fet l'Oriol Fidalgo, ja que, com hem dit al començament, aquesta finestra indiscreta ben bé és la cinema. Continuem contribuint i formant part d'aquesta Setmana de les Dones, de la que no ens havíem de convèncer per fer aquest programa d'avui, perquè sempre, sempre, sempre hem fet programes i hem lluitat molt especialment per les dones del cinema. Us recordo, per tant, que no és una excepció. És com allò del dia de la mare i del pare. Jo t'estimo un dia, et regalo un llibre i la resta de l'any passo de tu. No és aquest el tema, no? Bé, us recordo que la setmana que ve, el diumenge, hi haurà els Premis Gaudí. Els farem en directe a Catalunya Informació i a ICAT FM. I tenim un regal per vosaltres. El recordo una altra vegada. És a dir, per un de vosaltres. Haurem de fer un sorteig entre tothom que encerti la resposta a una pregunta que ara us faré. I quin és aquest regal que ens facilita, que és la gentilesa del Gremi de Cinemes o de Catalunya? Doncs un passi VIP, és a dir, dues entrades gratuïtes setmanals per dues persones, parella, per entendre's, o que van juntes, en definitiva, de dilluns a diumenge a qualsevol d'aquests cinemes durant tot l'any. Us heu fixat bé el que acabo de dir?
Sí, jo he pensat que segurament jo no puc cursar.
No,
i
pots,
no pots. Em fa molta ràbia perquè, no és, un, perquè és un senyor regal.
És un senyor... Pots intentar-ho amb un nom fals, a veure què tal.
Bé, jo no li he dit la resposta, O sigui, no... I a més pillaré si és ella la que respon. Escolteu, heu de respondre aquesta pregunta. A quina orgia de pel·lícula van coincidir Carme Elias, Sílvia Munt, Vicky Peña i Assumpta Serna? Si voleu intentar aconseguir aquest fabulós premi i sabeu la resposta, o voleu jugar i a veure si teniu sort, finestra@catradio.cat. Només acceptarem les respostes al correu del programa. finestra@catradio.cat. I ara, el concurs de cada setmana. La banda sonora Enigma. Quina pel·lícula s'amaga darrere d'això?
¿Qué especialidad te gusta más?
Me encantan los juicios, de manera que... me gustaría ejercer en los tribunales.
¿Defendiendo criminales?
Tal vez. Tal vez ellos tienen derecho a una defensa y a una oportunidad ante un juez.
¿Y a los que abusan de niños? ¿O a los violadores?
No.
¿Y a los que maltratan a sus mujeres?
I l'Alfons es va donar aquestes pistes. Ja veuràs, ja veuràs.
Escolta, Violeta, a veure... En defensa vostra...
Espera, que prenc nota, perquè sempre és,
no
podràs, és un embolic.
No podràs, no podràs. Escolta'l bé.
En defensa vostra, he de dir que seria molt legítim que no sapiguéssiu quina pel·lícula és. La Violeta fa que sí amb el cap, eh? Ja està apuntant, ja està apuntant.
És
la...
aquí ja està tot dit.
Ja està tot dit, és que està dit el títol, vaja, directament, no? La darrera del segle XX del director que va dominar els 70s.
Però... És... Clar, ja està tot dit, no?
Però, està tot dit, però aquest film té un segon pare a l'ombra, o més aviat, tapat. No sé si això ho pilles, Violeta, o no.
Bueno,
sí.
Hi ha un senyor que diu... això de que molts llocs de la filmografia de moltes pel·lícules afegeixen de John Grisham al títol de la pel·lícula, sí, és una exigència de l'autor?
Efectivament.
Doncs no sé si és una exigència o senzillament ven molt, perquè és un senyor que ven molts llibres,
sí,
no?
Sí, seria això, però sí. Molt bé, perquè aquest director tapat,
com
òbviament...
Com Bram Stoker.
Era, sí, Bram Stoker, efectivament, també, sí. Tom Clancy, etc.
Va, més pistes.
La pel·lícula era Legítima Defensa.
Efectivament, Rainmaker.
Del Coppola del 97.
De Coppola.
Aquest món dels judicis on podem trobar de tot. Espies de les CIAs.
Claire Danes a Homeland.
Efectivament.
Matt Damon a El Bon Pastor.
Un moment. Soldats extraviats. Matt Damon a Salvar el Soldado Ryan. Caçataurons.
Roy Schider a Tiburón.
Exlluitadors.
Mickey Rourke a Lluitador.
La meitat d'un arma.
Danny Glover, d'Arma Letal.
Efectivament. I habitants de Melrose Place.
Andrew Hsu.
Efectivament.
Bueno, això és com ens ho ha descrit un del sant concursat en el programa, no?
Doncs xapó. I Andrew Hsu, què passa?
Aquesta era la resposta correcta, en Legítima Defensa.
I la pregunta...
Suplementària, no te la perdis.
Sí, si després del judici acabeu a la presó i voleu fugar-vos, no patiu, que us acompanya el millor compositor possible. Perquè, com deia Chiquito de la Calzada...
Que da Queen!
Què, Violeta, què et diu això?
Això aquí m'he perdut. O sigui, sabia...
Home, diu, amb la pregunta addicional, no només heu tocat fons, sinó que us heu encimballat de dret cap a l'Olimp de l'enigmística.
Sí, molt bé.
Per fugir amb Elmer Bernstein, res millor que fer-ho amb La Gran Evasió. Per tant, amb qui? Amb Steve McQueen.
Que da Queen!
I mira que l'altre dia vaig tornar a veure La Gran Evasió.
Doncs escolta...
Aquest oient mereix un punt més, com a mínim.
Però hi ha molts que han rigut molt i que s'ho passen pipa amb tu. Mi no tant. Escolta, de l'1 al 39, quants encertants de Legítima Defensa? Qui s'emportaria el premi que no tenen? Directament, eh?
Doncs el número 21.
El número 21, senyores i senyors, és... Atents! Mira, un senyor que va venir un dia aquí a parlar amb un altre programa diu que em va veure a la recepció i no es va atrevir a parlar amb mi. Francesc Atxensi, per l'amor de Déu, una altra vegada saluda, de veritat, que ho celebrarem junts, que hem parlat moltes vegades a través d'antena i no ens havíem vist mai. Ara ja recordo perfectament qui era. Doncs felicitat pel premi que no tens, i prepareu-vos perquè tinc una altra proposta de banda sonora enigma. Us diré una pista, escoltareu un tall, sentireu la banda sonora, ens heu de dir quina és la pel·lícula, teniu de temps fins divendres de la setmana que ve, heu d'enviar les respostes a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i al Twitter @finestracr. I la pista és... No és de Woody Allen, ni de Tony Curtis, ni de Prince, ni de Lu Ye. Però comparteixen el color.
No, casi siempre hago como si no estuviera allí. Él no se da ni cuenta. Nunca me pregunta lo que siento. Él nunca me pregunta nada de mí. Solo me se sube encima y hace sus cosas.
¿Hace sus cosas?
És bellíssima, aquesta banda sonora.
La vaig veure fa molt poc, aquesta pel·lícula, curiosament.
No, no, és, del, la... no és del compositor habitual d'aquest director, no, no, no.
No, perquè, clar, no, també, no, no. També era el productor de la pel·lícula.
Oh, clar, 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 clar. Bé, doncs, escolta, ja podeu començar a enviar el títol d'aquesta pel·lícula, que no és de Woody Allen, ni de Tony Curtis, ni de Prince, ni de Luye, però comparteixen color. I si voleu un punt suplementari, també podeu respondre, no és imprescindible, a aquesta pregunta que ara us faig. Ara mateix, quina actriu de la pel·lícula li podria fer la millor i més cara entrevista, potser fins i tot rancorosa, a la filla de John Huston? facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i @finestracr. Violeta, tornaràs aviat, espero, eh?
Tornaré aviat.
Mira, que ara que ve l'Alba, tu, quines coses, eh? Quines
sí,
coses!
Ens anem tornant, ens anem tornant.
Mossega sense por la tarantel·la indiscreta. Les viatgeres de la nit.
Sí, sí, avui a la finestra indiscreta totes les dones del programa, també la viatgera de la nit number one, que és l'Alba. Alba Laguna.
Bona nit.
Ara m'ha agradat.
Amb convicció.
Això, ja el té clar. Ara és el meu espai. El teu espai avui va de...
Doncs aquí sempre parlem de dones, però aquesta setmana amb més motiu. I parlarem de dones creadores de sèries de televisió.
Ens conduiràs a través de la nit i del temps, perquè això em sona a història.
Sí, la veritat és que, com que sempre m'agrada una mica començar amb les pioneres, no? Doncs això és I Love Lucy, una sitcom de la dècada dels 50, creada per Lucille Ball, que va ser la sèrie més vista als Estats Units durant 4 temporades i que estava protagonitzada per la mateixa Lucille, la primera dona en dirigir un gran estudi de televisió.
I tu saps que això serà ara motiu d'una pel·lícula que rodarà l'Aaron Sorkin?
Alguna cosa havia sentit.
Amb la Nicole Kidman.
Bueno, Nicole Kidman substituint aquest Blanchett, que era la primera que havia... I el Javier Bardem fent de Desi Arnaz.
Doncs mira, una gran recuperació de sèrie. I bé, de seguida volia passar als anys 80, perquè hi ha un altre sitcom que els que ja tenim una edat recordem bastant bé, The Golden Girls o Les Xiques d'Oro, que és aquella sèrie mítica que narrava les vivències de 4 amigues, divorciades o vídues, que compartien pis a Miami.
I de les quals una és viva encara.
Sí, Betty White, que
sí.
Aquest mes de gener ha fet 99 anys.
Oh, no, és 99.
Que... Tremendo. Oh.
Déu-n'hi-do.
Encara no és una mortita de gorina, però sí.
Ai. No ens avancem.
Què he dit?
I bé, també volia parlar de la telecomèdia per excel·lència, que ja va arribar als anys 90, creada per Martha Kaufman i David Crane, que, com tots sabeu, és Friends, i que va ser el punt culminant de la carrera de Martha Kaufman, tot i que després també ha estat creadora de sèries com El secreto de Verónica, o Grace and Frankie amb Jane Fonda.
O sigui, tot això va lligat pel fet de que, diguem-ne, la impulsora del projecte són dones.
Exactament.
La gran productora, la creadora.
La showrunner.
Estem parlant bastant d'aquesta figura de showrunner, que és en argot americà, no? És aquesta figura de creador, productor, guionista, director, una mica... qui s'ho fa tot, no?
Parlant de Friends, Alba, Ross i Rachel s'estaven tomant un descanso o no? No participes del debat o què?
Això del descanso, clar. Sempre és com una mica així, no? Ja que estem escoltant aquesta sintonia, bueno, volia parlar de The L Word, que va ser una sèrie que va arribar al 2004 i que va obrir molt de camí a la temàtica LGTBI. Seguia una mica l'estela de Queer as Folk, que mostrava la vida d'un grup d'amics gais a Londres, i en canvi The L Word retratava el dia a dia d'un grup d'amigues lesbianes a Los Angeles. I la creadora va ser Eileen Chaiken, que després ha estat productora, per exemple, del Cuento de la Criada.
Ahà.
Exactament.
Aquí no hi havia la de Flashdance?
Sí, Jennifer Beals.
Ah,
sí. És com la protagonista més coneguda de la sèrie. I també volia recordar que fa 2 anys van fer una nova temporada de The L Word, recuperant tots els personatges 15 anys més tard. No va ser tan bona com les primeres, però bueno, ens vam retrobar amb els personatges.
Bé, això acostuma a passar amb tots aquests retorns nostàlgics que anem vivint, eh? No, mai són tan bons, però igualment són benvinguts.
Sí, serveixen com a nostàlgia pura, no?
Sí.
I això és... Em va de sonar d'alguna cosa?
T'ha de sonar.
M'ha de sonar, eh? Ostres, a què m'ha de sonar? No.
Doncs seguint amb temàtica LGTBI, això és Transparent, que és aquella sèrie en la qual un pare de família ja jubilat descobreix i comunica a la seva família que s'identifica com a dona. I bé, és una sèrie que va crear Joey Soloway, abans conegut com Jill Soloway, ara identificat com a gènere no binari. I bé, era una meravella de sèrie, amb uns personatges molt, molt entranyables. I també Joey Soloway va crear I Love Dick, que potser també...
Que a més es deia Dick i era una Dick.
Sí.
Entendres, no?
Era Kevin Bacon.
Home! De Flashdance a Footloose.
Sí.
Mira. No?
I ella era Catherine Hahn, una meravellosa Catherine Hahn, en una proposta força arriscada o una mica controvertida, fins i tot per algunes polèmiques que es van generar. I perquè la sèrie anava d'un matrimoni que es trasllada a un poblet de Texas i s'obsessiona amb un professor d'art. I bé... És una sèrie que a mi personalment m'agrada i és la trobo recomanable.
Fixa't que m'havia de sonar d'algo, però jo no la vaig veure, aquesta sèrie. No.
I parlant de polèmiques, va ser el protagonista de Transparent el que també es va ficar amb uns embolics?
Sí, exacte. Crec que d'assetjament
sexual... És que clar, era com molt paradoxal que el protagonista de la sèrie no passés això.
Sí, allò
també.
va ser curiós.
Sí.
Suposo que hi haurà algú de Dirty Dancing d'aquí una estona, o una referència, perquè si hem anat de Flashdance a Footloose, només ens falta Dirty Dancing,
clar,
perdona, eh?
Clar, parlem de sèries, per
no,
això.
No, sí, ja ho sé. Però
avui sèries.
M'ha fet gràcia. No, sí, ja ho sé. Algú de Dirty Dancing, que volia dir. Bé,
no podem deixar de parlar de la que segurament per molta gent és la gran sèrie generacional dirigida per una dona.
Quina? A veure.
Girls.
Ah,
que la va dirigir una molt jove Lena Dunham. La sèrie sobre un grup d'amigues amb les seves confidències, les seves festes, les seves relacions, en general els problemes de fer-se gran a Nova York. I la veritat és que des de llavors la llista de creadores de sèries s'ha fet afortunadament molt extensa i amb títols molt coneguts.
Jo això sí que ho conec, eh? Big Little Lies.
Molt bé.
Va. Nicole Kidman això, també.
Que una és... altra vegada?
Sí, és que, bueno, hi ha una sèrie d'actrius. Nicole Kidman és una de les que clarament s'ha passat al món seriefil i Reese Witherspoon, Jennifer Aniston s'han creat allà un imperi, pràcticament, eh?
Correcte. Nicole Kidman ha creat aquesta productora que és Blossom Films, amb la qual ha creat, com dèiem, Big Little Lies. I també hi ha altres dones molt potents, no?, en les sèries. Volia parlar també de Phoebe Waller-Bridge, que va fer Fleabag i Killing Eve.
Sí, és un dels noms del moment, vaja, del món televisiu, sens dubte.
Totalment. I més en to dramàtic i una mica menys conegudes, potser, la sèrie Herides Abiertas, que està a HBO, està creada per Martin Oxon i protagonitzada per Amy Adams,
que sempre té pendent un reconeixement format premi definitiu, perquè és una de les personalitats que jo crec més interessants del cinema nord-americà actual. I no hi ha manera, no hi ha manera.
Estic totalment d'acord. Jo, a per Arrival, ja l'hagués donat l'Òscar.
Sí, i per algun altre més. A Her, per exemple, feia secundària, però estava molt bé. I aquesta sèrie d'Herides Abertes és la que torna a casa amb la mare, no? Estava molt bé. També,
és un drama potent.
Sí.
També un altre drama potent, Creed-me, que és la sèrie sobre un cas de violació real que està a Netflix.
Duríssima.
Duríssima, que va dirigir i crear Susana Grant. I seguint amb Netflix, Sex Education, un dels grans èxits, no? També creat per una dona, Lori Nunn.
Divertidíssima.
Divertidíssima, amb una Gillian Anderson super...
Fent de sexòloga d'Asa Butterfield, no? El protagonista de La invenció de Hugo. I clar, imagina't sent nen, anar a l'institut i que ta mare sigui una experta en sexe. Ell comença a impartir classes als altres i bé, és un mundillo, eh?
Sí. També canviant una mica de to, en Orthodox...
Bueno, aquesta és la sèrie més brutal d'aquests dos últims anys, o tres, no?
Sí.
Això tu, perquè mires poques sèries, però nosaltres veiem
una sèrie brutal. Ho teniu superat, vosaltres, home, per aquell personatge i aquella història, per l'amor de Déu.
Estava molt bé, però és que n'hi ha moltes a molt nivell.
Sí, a mi m'agrada moltíssim, potser excepte l'últim capítol.
A més, no vaig arribar. No sé com acaba, no em facis spoiler. Però aquesta, com és que no ha tingut Globus d'Or?
Ah, no, però sí que estava, no? Estava allà, però no va guanyar.
No, i és curiós, eh?
No sé amb quina va perdre, però potser amb The Crown o això, però no,
és
no
possible.
Sé. Però és que ja et dic, el nivell està molt alt, és molt difícil ara mateix.
Sí, i també, bueno, no podia deixar de parlar de la sèrie que ha tingut l'èxit més fulminant de la plataforma, la sèrie que ha estat la més vista, els Bridgerton.
Ui, la Sílvia ara està emocionada.
Sí? Doncs llàstima que no estigui aquí, perquè jo no sóc gaire fan, i podríem discutir un
plató. Bueno, home, Sílvia, podem discutir tots, sempre, no hi ha problema.
Los Bridgerton, el que fa gràcia és que hi ha com una Lowella Parsons en l'època victoriana, pràcticament, no?
Les xafarderes o sigui, que escrivien...
El gossip. Pur.
Exactament, sí.
Sí, i
les bitches.
Surt de la factoria Shondaland, que és...
Shonda Rhimes.
Shonda Rhimes, productora estrella de la televisió, creadora d'Anatomia de Grey. També volia fer una mica de repàs de les sèries d'aquí, no?, d'Espanya, perquè les creadores també estan llançant productes i arribant molt al públic, com Vida Perfecta, de Leticia Dolera, H, de Verónica Fernández, Las Chicas del Cable, Teresa Fernández Valdés, o La que se avecina, un clàssic.
Això ho ha fet una dona?
Laura Caballero.
Doncs precisament els retrats de les dones, no sé, d'aquesta sèrie... Ai, loca d'amor, loca d'amor. Això són els Cardigans.
Això són els Cardigans. Sí. No els relaciono exactament amb... Crec que estan a la banda sonora de...
Romeu i Julieta.
Sí, de Romeu i Julieta segur. Però de les sèries diria que una de les que hem citat, Girls, pot ser Girls.
Uh-huh.
I res, volia acabar amb unes recomanacions. Dues sèries més desconegudes, però que últimament, la veritat és que m'han robat molt el cor.
A veure. Apunteu.
Una és The Split, és una sèrie britànica que es pot veure a Filmin, de dues temporades, sobre una família de dones advocades especialitzades en casos de divorci. I, a més...
Una família d'advocades especialitzades en divorci... És una vida molt avorrida, eh?
No gaire. No et pensis.
Crec que és britànica.
És britànica.
I ha estat un fenomen allà total. Sí.
És boníssima. I la veritat és que també té interessant que tot l'equip de la sèrie és femení. Començant per la creadora, Abby Morgan, la codirectora, les guionistes, la directora de fotografia, la compositora de la música. Súper recomanable.
Sí. I la segona?
I la segona és una minissèrie d'HBO... encara crec més desconeguda, però d'un nivell altíssim, que es diu Olive Kitteridge, i que des d'aquí vull agrair a la meva amiga Aida que me la recomanés, perquè si no l'hagués descobert. Està protagonitzada per Frances McDormand en un paper increïble, duríssim, és un recorregut...
Que no falla!
Sí.
No hi ha dubte!
El que ens té una mica acostumats, no? Un recorregut per 25 anys de la vida d'una dona d'un poble de Maine. No és cap festa, la sèrie ja et deixa una mica fet caldo.
Ja, si dius Maine, ja em transporto a les zones fosques i depriments, però també molt estimulants.
Sí, per, només perquè fa una idea del nivell, no? A part de Frances McDormand, també apareixen Richard Jenkins o Bill Murray. Són només 4 capítols i és una adaptació de la novel·la d'Elizabeth Strout, que va guanyar el Pulitzer, i està dirigida per Lisa Cholodenko.
Haigard. És una de les directores incloses a la llista de les 125 millors directores de la història del cinema que hem promocionat des de La Finestra Indiscreta.
I potser la pel·li que recordem més és Los Chicos Están Bien, de Kids Are Alright.
I voilà.
I voilà, fins aquí.
Alba Laguna! En fi, tinc deures i m'he de posar perquè no pot ser. Si no, em retiraràs l'amistat i el respecte i això no m'ho puc permetre de cap de les maneres. Gràcies, Alba.
Gràcies a vosaltres.
Alba Laguna.
Tengo 23 años y a veces me pregunto si se está malgastando vida conmigo. Me tomo las cosas bonitas muy a pecho, hasta el punto de morir por ellas.
I abans que arribin els gatets amb les notícies, Alfons,
una miqueta del que tenim aquesta setmana a les plataformes. Comencem per aquesta Cherry, que ha arribat a Apple TV Plus, que és la nova pel·lícula dels germans Russo, els que van fer Vengadores, Endgame i tot això, protagonitzada per Tom Holland, per tant, Spider-Man, reciclant el seu material. I a veure què tal els va aquest cinema molt més intimista que pretenen fer a partir d'ara. A Netflix, El dia del sí, protagonitzada per Jennifer Garner, és un horror que no et pots ni imaginar.
Doncs ja està pell de gallina, pèls de punta.
El dia del sí, bàsicament, és uns pares avorrits que, veient que s'han convertit en uns pares avorrits, decideixen...
avorrir-nos a tots.
Donar-los l'oportunitat als seus fills de que tinguin el dia del sí, el dia que no poden dir que no a res, i per tant pots imaginar-te les coses que els hi passaran. A Movistar podeu trobar El Amigo, protagonitzada pel Casey Affleck, que no està gens... i la Dakota Johnson, no està gens malament, és la història real d'un matrimoni, ella es posa molt malalta i com un amic va sacrificar la seva vida personal, la seva parella i tal, per acompanyar-los durant els mesos i anys que va durar aquesta malaltia. I també L'Hechizo, que és una pel·lícula, per entendre'ns, l'escola Jordan Peele, però mal portada, és a dir, família afroamericana que s'estavellen amb un avió i el recull un agent tipus Misery, anem a dir, estan allà aïllats, temes de vudú, tal, no sabem si estem al passat, al present, bé, horrible.
Com aquella cosa del Harrison Ford... Com va dir, 9 dies, 9 noches...
No, aquesta és de terror, aquella era més així.
Aquella era terrorífica, perdona. Sí.
I a Filmin, recomanació que també està bastant bé, Shirley, sobre l'escriptora Shirley Jackson, que és veritat que és una escriptora que aquí no ens sonarà tant, però va ser la gran precursora a la literatura americana de terror dels grans popes, no? Tipus Stephen King, Neil Gaiman, Dean Koontz, tots venen de Shirley Jackson, que està interpretada per Elizabeth Moss, a més a més, i és una pel·lícula on aquesta escriptora i el seu marit, que també és un tipus bastant peculiar, acullen a una jove parella i comença una història estranya. Saps d'aquelles, és a dir, biòpics que barregen l'obra literària de l'autora amb la pròpia vida de l'autora i creen un realisme màgic...
Les hores.
Una mica estrany, sí. Doncs és d'aquest estil, però funciona bastant bé.
Bé, aquestes són les ofertes de l'Alfons. Per una banda tenim plataformes, per l'altra banda tindrem molts i moltes gatetes. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. Vinga, va, què celebrarem avui, Sílvia?
Avui tenim uns gatets amb una mica d'accent femení. Comencem amb una de les notícies de la setmana, i aquesta vegada sí que és notícia perquè Spielberg ha fet públic que dirigirà un film sobre la seva infantesa.
Però això ho ha fet sempre!
I Michelle...
No, parat!
Qui serà la protagonista? Explica-li!
Michelle Williams farà de la seva mare. Puc imaginar, doncs això que parlàvem ara, d'un realisme màgic, perquè estic segur que no serà una pel·lícula... Bé, que serà com una IT amb Spielberg pel mig.
És que era això.
Però un director que... Ai, Spielberg, que quan comences a fer pel·lis de la teva infància, és que veus que al final no està tan lluny. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa.
I Lady Gaga comparteix la primera fotografia del rodatge de la nova pel·lícula de Ridley Scott, House of Gucci.
I surt amb els gossos que li van robar i que ha recuperat, o surt sola?
No ho sé, això no ho tinc controlat, els gossos.
Els gatets no poden controlar els gossos.
I la notícia més important per l'Alfons és que ja comencem a saber més coses de Missió Impossible 7, la 8, la 9, i la primera cosa que sabem, com sempre, és que Cruz corre, i la segona és que sembla que Chimera, o Chimera, com
Chimera,
es diu,
Chimera,
el virus de la segona entrega de la sèrie podria ser la protagonista de la setena.
I digues que Missió Impossible s'està convertint com en les pel·lis de Los Vengadores, no? Que torna tot i agafen de la segona part, que és la que ningú suporta, la del John Boo. Però per què? Perquè allà hi havia un virus, l'amenaça era un virus, i clar, han dit...
Ara toca!
I l'actriu Edie Falco farà de Hillary Clinton a on?
Edie Falco em sembla una bona Hillary Clinton, ja que no pot ser-ho Rebecca de Mornay, que ha estat sempre la proposta de l'Àlex en aquesta ocasió.
I ara que penso, jo estic en una missió impossible, és evident, i a més és el dia de la marmota, no? Definitivament. És una missió impossible! No, hi ha manera que em vacunin!
Jennifer Garner, la protagonista d'una de les sèries dels 80 i dels 90, Alias, parla de la possibilitat d'un reboot i alerta amb qui? Amb Bradley Cooper.
Mare meva, Bradley Cooper, Lady Gaga abans, Jennifer Garner, que te l'he mencionat a aquesta pel·lícula horrorosa, Els pares. És que, Sílvia, és que tot està lligat pels gatets.
És que no hi ha manera.
I vull acabar amb una bona notícia. Si les dades epidemiològiques ho permeten, es veu que els cinemes... Es veu que els cinemes de Los Angeles, sí, no Barcelona, podrien obrir ja aquest cap de setmana.
Los Angeles, Nova York, ha arribat... la taquilla americana ha funcionat algunes coses, el Tom i Jerry, ara arriba el King Kong, etc. Per tant, vinga, a veure, siguem optimistes.
Jo afegiré una notícia abans d'arribar a les Strange Things de la Sílvia. Als 15 anys va fer 20 docenes de hijos. Als 20, un ejecutivo muy mono. Als 25, la sèrie The Quest. Als 30, 1997, Rescate en Nueva York. Als 35, Golpe en la pequeña China. Als 40, Llamarada. Als 45, 2013, Rescate en Los Ángeles. Als 50, Poseidón y Death Proof y Los Odiosos 8 y Marea Negra. Y era así una vez en Hollywood. Qui dimecres que ve farà 70 anys?
A l'home que volia comprar un pis a la Sagrada Família.
Amb la seva dona Goldie Hawn, és a dir, Kurt Russell.
Aquelles Strange Things de la Sílvia.
En la Setmana de les Dones, avui l'Estrange el dediquem a totes les dones que fan possible el cinema. L'any 2017, el terratrèmol Weinstein va canviar el guió de Hollywood. Un centenar d'actrius acusaven el superpoderós productor, responsable de films com Pulp Fiction o Shakespeare in Love, de ser un depredador sexual.
Bueno, comenceu a sumar, eh? A Sargento, Mirasorbino, Ashley Judd, Susanne Arquette...
I James Toback.
Més de 262 denúncies.
Bill Cosby.
60 dones l'han acusat de drogar-les i abusar-ne.
Brett Runner.
Assetjament i agressions sexuals.
I podríem afegir a Woody Allen, bé, si volem, eh? I Kevin Spacey, Casey Affleck, i Bryan Singer, i Roman Polanski, clar. Here's to the mess we make,
she told me. Homes amb poder que l'utilitzaven per aprofitar-se de noies i nois joves que volien triomfar. Un secret de domini públic a Hollywood, però fins ara tothom callava i mirava cap a un altre cantó. Uns comportaments deplorables que sempre han passat. 1921, l'actor Fatty Arbuckle estava en una festa amb molt d'alcohol i dones. La model i aspirant actriu Virginia Rape també hi era. Rape havia begut massa i es trobava malament. Va marxar cap a una habitació. Fatty la va seguir. Poc després es van sentir crits i cops. La noia va sortir de l'habitació afirmant que havia estat violada brutalment. Rape va morir 3 dies després. El cas mai es va aclarir. La carrera de Fatty, però, es va enfonsar. Somewhere over the rainbow, way up high, there
that I heard of once in a lullaby.
La indústria del cinema no ha tractat molt bé les seves estrelles. Judy Garland va estar a dieta des dels 13 anys, sopa, amanides i cigarretes. Ava Gardner va avortar mig rodatge de Mogambo perquè la pel·lícula pogués continuar. La incomoditat de Hollywood davant el lesbianisme d'alguna de les seves grans estrelles, com Joan Crawford. Bette Davis va rellençar amb Jack Warner perquè només li donava papers d'arpia. El rumor que Kirk Douglas, molt famós en aquell moment, va violar una jove Natalie Wood en l'hotel.
But square or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
Les dones considerades com objectes del servei masculí, dones trofeu per ser desitjades pels ulls més afamats, dones convertides en icones sexuals com Marilyn Monroe. Daniel Fanuc, fundador de la 20th Century Fox, va exigir a Monroe que li cantés la cançó que sentim en un passi privat perquè no es creia que fos capaç de cantar. I sí, Marilyn cantava força bé. Rita Hayworth ho va expressar a la perfecció. Se'n van a dormir amb Hilda i es desperten amb mi. No hi ha gènere, ni època, ni cinematografia que se salvi de l'etern paper secundari i invisible que ha reservat algunes de les protagonistes femenines. El cinema mut, els gags humorístics que es feien sobre les dones, el llenguatge sexista que arriba amb el cinema sonor, el maltractament psicològic i físic a què es veuen sotmeses algunes protagonistes femenines pels personatges masculins.
Ostres, hi podríem afegir l'escena de la mantega de Marlon Brando, l'últim tango a París.
I no oblidem una imatge molt subtil, però que ha calat molt en l'imaginari col·lectiu, l'home fort presentat sovint com el salvador de la dona indefensa.
Is that all right? Is that...
Moltes preguntes sense respostes. Per què hi ha poca presència de dones de direcció, composició musical o com a directores de fotografia? Per què les dones han cobrat històricament menys que els seus companys? Què passa amb els papers interessants per a dones després dels 40 anys? I potser la més important, us sentiu representades pel model de dones que veieu al cinema?
Is about self-respect and respect for others. I think if we survive into the next century, it will be about collaboration. It will involve deep listening.
Kate Blanchett encarna aquest apoderament femení que impregna el cinema actual, un mitú poderós que expressa una idea ben clara. Les dones del setè art estan fartes de ser reduïdes a participants d'un concurs de bellesa. La mateixa Blanchett es va encarar a un càmera quan li va fer una repassadada de la baix. L'actriu li va etzibar: espero que això també ho facis als homes. Reese Witherspoon també es va sumar a la campanya Ask Her More, on demanava als periodistes que cobrien la gala dels Oscars que preguntessin alguna cosa més que sobre els seus vestits, joies o manicura. Ser dona a Hollywood mai ha estat fàcil. Cosificades, relegades i algunes invisibles. Però un dels grans pecats de Hollywood ha quedat descobert. Sembla que han posat fil a l'agulla per cosir tots els forats i les estripades per teixir un futur millor. No va d'homes, ni de dones. Va de persones educades en el respecte, la igualtat i la justícia.
So long.
Did you see that? It worked.
Yo soy una señora en una tienda de flores y no tiene que venderlas en medio de la calle. Pero nadie me tomará sino chamullo en finolis. Este dijo que llegaría a enseñarme, pues aquí estoy pa' eso, dispuesta a pagarle, no a que lo haga de balde. Y él me trata como a un trapo sucio. Sé tan bien como usted cuánto valen las lecciones y se las pagaré. I could have done.
Resulta que dilluns que ve farà 65 anys el musical My Fair Lady, és dir, l'original teatral. I té molta gràcia perquè la veu de doblatge espanyola d'Audrey Hepburn a la versió cinematogràfica de My Fair Lady que acabàvem d'escoltar és la mateixa veu que doblava habitualment a Julie Andrews a les seves pel·lícules. I qui va estrenar My Fair Lady al teatre dilluns farà 65 anys? Julie Andrews, que és qui està cantant aquí, no és Audrey Hepburn, és l'autèntica Julie Andrews.
I que va estar esperant a veure si li donaven el paper a cinematogràfic i no va arribar, malgrat que ella va guanyar l'Oscar com a Mary Poppins.
Audrey Hepburn no va ser ni finalista com a millor actriu i, en canvi, Julie Andrews, que no l'havien volgut a la pel·lícula, va guanyar l'Oscar per Mary Poppins. Molt ben vist, al fons. I Rhys Harrison, que, evidentment, va guanyar el Premi Tony a la versió teatral i després va guanyar l'Oscar a la versió cinematogràfica. I ara que sento cantar Julie Andrews, amigues i amics, no saps la que hem muntat amb les Spice Girls la setmana passada.
Oh, entre Chiquito de la Calzada.
Però és que tremendo, eh? Estan, però embogits, no? Deixeu-me dir una cosa, diu el Llorenç, eh? Mai m'ha entusiasmat el grup ABBA, però comparar les Spice Girls amb ABBA em sembla un disbarat absolut. Les Spice Girls no li arribaven ni a la capa més exterior de la punta de l'extrem del taló o de la plataforma. Bueno, he de dir que prepareu-vos perquè Kenneth Branagh, el senyor que feia Shakespeare al cinema, és a punt de rodar què, al fons?
Doncs el biòpic dels Bee Gees.
Oh, Déu meu, i sense el Puerto de protagonista! Consti que el Marc González ens escriu dient que a finals del 2012 van estrenar el seu musical de les Spice Girls al Piccadilly Theatre de Londres i ell treballava en una oficina damunt del teatre. I un dia no hi havia ningú i és que estava tothom de l'oficina mirant com entraven les estrelles i les autèntiques Spice Girls a l'estrena. I ell no es va enterar i no les va veure. Però va ser un fracàs rotund, potser el més rotund de la història del West End londinenc.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Los muertitos de Gurina. In every heart,
there is a drum that beats. Bueno, un moment de respecte, eh? Per què aquesta cançó, aquesta música? Perquè era la cançó fonamental d'una pel·lícula que es deia When We Were Kings, sobre el combat de Muhammad Ali i George Foreman a Àfrica, i que va guanyar l'Oscar al millor documental del 1996. Qui ha mort? Leon Gast, el seu director als 85 anys i que va fer tantes coses sobre el món de la música com Celia Cruz amb The Fania All Stars in Africa, B.B. King Sweet 16 o Hell's Angels Forever. En fi, tot un personatge que destaquem aquí moltíssim. Afegir-hi alguns més. Michael Wolf Schneider, que s'ha suïcidat als 35 anys i era el muntador de so de Nomadland, la pel·lícula que possiblement guanyarà l'Oscar aquest any i que ell no podrà celebrar i que ja havia fet amb la directora Chloe Zhao de Rider abans. Amor, Nicola Paget, als 75 anys, una de les presències importades d'Arriba y Abajo, aquella sèrie de televisió, amb un llarg trajecte del teatre, però famosa, sobretot, per la depressió maníaca que li va agafar quan va ser assetjadora, ella, eh?, de Lester Campbell, el cap de premsa del primer ministre d'Anglaterra. I afegirem a Norman J. Warren, mort als 78 anys, director de cinema de terror de culte equivalent a Jesús Franco, però al Regne Unit molt explícit en sexe i violència, però en temps contemporanis i molt poc conegut aquí. El esclavo de Satán, Outer Touch, Inseminoid, Zuzu... Aquí el típic personatge que o Àngel Sala o Fausto Fernández va i es posen a cridar extasiats. I ara no us perdeu. Amor Cepillín. Als 75 anys, Ricardo González Gutiérrez, un dentista reciclat en pallasso o clown perquè es disfressava de pallasso quan els hi treia els queixals als nens i es va fer tan famós que va acabar de tenir un show a la televisió que es deia El Show de Cepillín, a vegades amb Lou Ferrigno de company del show, no t'ho perdis.
Cepillín i Lou Ferrigno, m'estàs posant la pell de gallina.
Però va ser, a més, el descobridor de Salma Hayek en un espectacle televisiu d'Aladdin on ella feia de la Jasmine. I moltes pel·lícules, Milagro en el circo, Mentre hay niños, Habrá payasos...
No segueixis, eh?
No segueixis, no.
Mentre hay niños, habrá pedrastes.
Bueno, i finalment, Amor i Cela Vega,
als 81 anys.
Yo quería pedirle una disculpa.
Déjate de chingaderas, Vargas, y vamos al grano. ¿Cuánto quieres por dejarme trabajar en paz?
No, doña Lupe, hay que cumplir con la ley.
Tú nada más hazte de la vista gorda, pues qué.
Pero prométame que nadie lo va a saber, doña Lupe. Prométame, por favor.
Alguien se tiene que enterar de esta pendejada. Entonces ya nos estamos entendiendo, licenciadito. Me saliste más cabrón que bonito, fíjate. Para que veas que no te guardo rencor, vete pa'l burdel, te invito una chamaca.
Gracias, doña Lupe.
Amanecí otra vez.
Era ella de molt gran, i aquí és ella de joveneta, perquè també era cantant, fent un clàssic d'aquells de... un disco prohibido en México. Bé, com diu el Xavier, un record per Isela Vega, la protagonista de la pel·li Quiero la cabeza de Alfredo García, junt amb la balada de Cable Hook, la millor pel·li de Sam Peckinpah. No sé si són les millors, però a mi m'agraden molt les dues.
La balada la compro segur.
Seguríssim. I no sabia que havia fet cinema porno. Home, tant com porno... Cinema erótico, películas S. Va ser la protagonista de La viuda negra, La ley de Herodes, Fuera del cielo, Las horas contigo, El llanto de las tortugas, María la santa, Las siete cucas. I va dirigir pel·lícules. Una d'elles, Los amantes del señor de la noche.
Todavía te despertaste tú.
Els vinils de Xavi Salvà, perquè evidentment aquesta gravació del 68-69 és del tot històrica. Bé, hem acabat els Muertitos de Gorina avui amb Isela Vega com el colofón final i definitiu. Abans d'entrar en la última pel·lícula d'estrena important d'aquesta setmana, que ja vam presentar fa dues, entrevistant un dels directors, Les dues nits d'ahir, finalista al Gaudí de la millor pel·lícula i de cap possibilitat més de premi, i per mi, una de les millors de l'any. Aquelles coses que passen als Gaudí, al fons. Desenganyem-nos. Bé, doncs, saps què hem fet? Per explicar aquesta història de tres amics, dos nois i una noia, que acompanyen les cendres del seu amic, que han robat per posar-les en el lloc que els hi correspon, que és on ells voldrien, fan una road movie, interpretada per Oriol Llobet, Arnau Comas i Judit Cortina, fantàstics. I els hi hem donat a cadascun d'ells que ens defineixin què ha volgut ser aquesta pel·lícula per ells i què pensen dels altres dos, començant per ella, per Judit Cortina.
Estimat Pol, amic, germà, company d'aventures, etern bromista incansable, millor cuiner de matinada. Ens coneixem des de sempre. No em conec a mi sense tu al costat. Hem viatjat de la mà, hem crescut fins aquí, fins que el destí ha decidit anar a la contra dels nostres plans i separar-nos de cop i per sempre.
Hola, sóc la Judit Cortina i sóc una de les actrius de Les dues nits d'ahir. Per mi, rodar aquesta pel·lícula, estar en aquest projecte, ha sigut un regal, la veritat, perquè ja no només sento que he crescut a nivell professional i que veig que m'encanta fer el que faig, que és la interpretació, no? A part, sento que he crescut molt a nivell humà. Bueno, perquè darrere aquesta pel·lícula hi ha un equip tant artístic com tècnic d'una gran qualitat humana. I, bueno, i a part també ha sigut molt bonic, doncs, la relació que hem arribat a tenir amb els altres dos actors, amb l'Arnau i l'Oriol, no? Perquè, bueno, ens hem fet col·legues a través dels nostres personatges, no? Al final, després d'interpretar durant tants mesos aquest grup d'amics que els ha passat aquesta desgràcia, no? Però que tenen un bagatge i tenen unes motxilles, clar, això se't posa en l'ADN teu, com a Judit, no? Perquè, clar, també el vam assajar tant durant tant de temps que estàvem més temps sent els personatges que quasi sent nosaltres mateixos, no? I veníem de que no ens coneixíem de res. I llavors, bueno, hem arribat a tenir... Bueno, tenim un vincle, doncs, molt, molt curiós i molt profund, no?, també. I això ha sigut una sort.
I després de la Judit Cortina, l'Arnau Comas.
Hola, sóc l'Arnau Comas. Faig d'Eric a Les dues nits d'ahir.
I què ha suposat per mi aquest rodatge? Doncs una porta, la primera és una porta cap al món del cinema. No només per apropar-me per l'experiència, no? Sinó també per fer-ho possible. No? I també participar en aquesta pel·li, també, bueno, per mi ha sigut valorar molt el món audiovisual jove, és a dir, la gent jove que està fent coses, la gent jove que està tirant endavant projectes. Jo potser vinc més del món de la música i del teatre, més del teatre potser, i havia conegut gent fent coses, però el món audiovisual potser el tenia més perdut o més no tan vist, i això m'ha fet valorar un munt de penya que està aquí tirant milles i fent coses, no? I pel que fa a la relació entre Judit, l'Oriol i jo, doncs per mi hi ha una cosa molt graciosa, que és que ens hem conegut fent aquesta pel·li. Ens hem conegut, potser els primers mesos estàvem més hores fent de personatge junts que realment nosaltres, no? I llavors, bueno, la nostra amistat està teixida a través d'aquests personatges, està viscuda a través d'aquests personatges, i això ha marcat molt la nostra manera de també de tractar-nos i d'entendre'ns, no? I d'empatitzar els uns amb els altres. Això vol dir que tenim una relació profunda i d'una amistat molt bonica.
I qui diu Judit i Arnau també diu Uri o Oriol Llobet, que per cert coincideixen tots en la manera com han establert aquesta amistat.
Hola, sóc l'Uri Llobet i faig de Marcel a la pel·li Les dues nits d'ahir. I què ha suposat per mi formar part d'aquest projecte, d'aquesta pel·lícula? Doncs moltíssimes coses. Per començar, i crec que el més important, ha sigut conèixer un grup d'amics i de professionals que jo crec que em queden de per vida. Ha sigut un viatge de 3 anys que ha passat des d'uns assajos on vaig aprendre moltíssim com a actor, partint de les improvisacions i construint el guió una mica entre totes les parts, i també, òbviament, que ha sigut la primera pel·li de la qual he format part i que n'estic molt orgullós. I la relació amb els altres dos actors, amb l'Arnau i la Judit, és difícil d'explicar-la en paraules, perquè vam crear la nostra amistat a partir dels nostres personatges de la pel·li. De fet, no ens coneixíem abans. Quan penso en l'Arnau i la Judit, em ve al cap la paraula admiració. Admiració per la seva manera de ser, sobretot, però també per la seva manera de treballar i la seva manera d'empatitzar quan estàvem rodant, i després a nivell personal, doncs, dos grans persones a les quals admiro i estimo molt. Cuando tú finisci le parole,
sto qui. Aquí s'acaben les paraules de la finestra indiscreta avui, la cinema. I Laura Pausini, amb la seva cançó Io sí, de la pel·lícula de Sofia Loren, La vida por delante, acaba de guanyar el Globus d'Or a la millor cançó. I és una compositora, per tant, de cinema, que dona pas a l'audiovisual dedicat a les compositores de bandes sonores. La millor sort per Les dues nits d'ahir, que guanyi el Gaudí, ho desitjo, i gràcies a tots per acompanyar-nos. Alfons,
bona nit.
Tornem la setmana que ve.
Sí, clar.
Tornarem amb moltes coses més. I amb els Premis Gaudí a tocar. Que destino el tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui. Nessuno ti sente, ma io sì. Quando tu non sai più dove andare, sto qui, sto qui. Scappi via o alzi le barriere, sto qui, sto qui. Quando essere invisibile è peggio che non vivere, nessuno ti vede.
io sì. Non lo so, io che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui, nessuno ti vede, ma io sì, chi si ama lo sa. Vita davanti.